Benvingudes a la xerrada de, com una activitat més del tercer Fem Mercat de Vallcarca. En la darrera edició vam fer una sobre la certificació verda. En aquesta edició volíem centrar un consum conscient, crític, etc. Tot i que sabem que el Fem Mercat ja de per se, evidentment, pues, focalitza les energies amb això i per ara és un mercat on les propostes que acull, tant a nivell d'activitats com de parades de productores, pues, són amb aquesta lògica. Però avui teníem ganes de, amb alguna activitat i especialment a la xerrada, de focalitzar-ho més i explicar-ho. Doncs per això tenim avui quatre persones que responen a quatre col·lectius i organitzacions perquè ens expliquin tant una mica certs conceptes i el model i de què estem xerrant, com després també, com sempre ens agrada fer-ho, aterrar-ho al cas concret del nostre barri de Vallcarca amb les particularitats que té. Doncs ja, sin más dilación, només dir-vos que intentarem que les persones xerrin com uns 12 minuts, així més o menys màxim, i després així tingueu peu a fer preguntes i després segur que sorgeix més debat, perquè d'aquí una hora i poc tenim una batucada que ens arriba. Doncs tenim a la Laia de la revista Opcions, que serà qui començarà, qui obrirà foc. Després tenim a l'Anna, des de Pam a Pam, que després de que la Laia ens aclareixi certs conceptes i entri més en matèria i fent una visió més general, també ens parlarà l'Anna de realitats, de pràctiques concretes i les seves experiències de mapeig. Després tenim el Joan de l'Observatori, que ens explicarà una miqueta el passat i potser també el present de l'economia social o sobretot del comerç de proximitat que es va escriure a Vallcarca. I l'Aran, que ara la tenim fent de productora en la Sepla d'Obra Besant, però que després com a membre de l'Assemblea Vallcarca ens parlarà també de les propostes de futur i reclamacions des del barri. Doncs vinga, Laia, benvinguda i si pots començar tu, agrair-te primer de tot la presència.
Sí. Doncs gràcies a vosaltres per convidar Opcions a aquesta és la tercera edició. Se sent igual, eh? Vale. Doncs jo us explicaré una mica què és això del consum responsable, conscient, crític, alternatiu, que segurament heu sentit a parlar-ne ja i tothom té més o menys el tenir una idea. Jo no m'entretindré a parlar dels matisos que hi ha entre les diferents maneres de referir-nos-hi, però sí que us donaré una mica una definició de què és el que entenem des d'Opcions sobre el que és el consum responsable. I ens agrada definir-lo així curt com una eina per viure millor o per ser més feliços. I una mica més llarg doncs, seria dir que el consum responsable és aquell consum en què s'introdueixen criteris de sostenibilitat i justícia social en les nostres decisions. També dic que consumir, moltes vegades ho fem servir com a sinònim de comprar, nosaltres posem molt èmfasi en que no, que consumir no vol dir comprar, consumir vol dir, també, es pot servir com a sinònim ple, però també és satisfer necessitats, i que satisfer les nostres necessitats es pot fer de moltes maneres diferents, no només comprant. També una altra manera de definir el consum conscient és a través dels passos que cal seguir per fer un consum conscient o responsable. El primer pas seria reflexionar sobre aquella necessitat que hem detectat que volem satisfer i reflexionar per saber si és una necessitat autèntica o és una necessitat adquirida a través d'una campanya de publicitat, per la pressió social, etc. O sigui, la reflexió ens sembla imprescindible, no vol dir que només puguem satisfer les necessitats autèntiques, però sí que està bé saber aquesta necessitat d'on sorgeix, o si és un desig, a vegades no és una necessitat, és un desig, doncs saber d'on sorgeix i per què ens el volem satisfer. El segon pas seria informar-se de quines opcions hi ha en el nostre entorn per satisfer aquesta necessitat, i quan dic informar-nos de quines, vol dir quines i quin impacte hi ha al darrere de cadascuna. Evidentment aquest grau d'informació no sempre pot arribar a ser molt exhaustiu ni amb totes les decisions de compra, però sí que és veritat que és un mínim, no? Doncs de veure quines opcions hi ha. No triar la que per defecte és la que fa tothom, sinó aixecar una mica el cap i fer-nos una mica de mapa. El tercer pas seria valorar si més enllà de les opcions que ja hi ha al nostre entorn, nosaltres podem ser agents, motors, per dotar-nos d'una altra eina de consum. I un exemple que m'agrada posar, per exemple, doncs és de la gent que hi ha darrere cooperatives com Som Energia o Som Connexió, que van veure que volien consumir energia d'un tipus o que volien consumir telecomunicacions per a l'oligopoli i van veure que en el seu entorn no hi havia cap manera de fer-ho i van decidir crear-ho ells. No? potser no està a les mans de molta gent crear una cooperativa en el sector energètic, que a més és un sector molt dur, o en el sector de les telecomunicacions, que el mateix, però potser sí que està en el nostre abast, doncs, crear un grup de consum, com tants n'hi ha a Catalunya, o crear un espai de criança perquè les nostres criatures estiguin ateses. No? Vull dir que tenir això en ment, no? Que a vegades, més enllà del que ja hi hagi, nosaltres podem dotar-nos a nosaltres mateixos i oferir a la comunitat un altre mecanisme per satisfer les necessitats, doncs és un pas interessant. I en últim lloc, el quart pas, després de reflexionar, després d'informar-nos i després de valorar què podem fer nosaltres, seria triar. I triar ho hem de fer, doncs, amb criteris ecoètics, no? Ja sabem quin impacte hi ha darrere de les opcions, doncs triar quina opció és la que té menys impacte negatiu o quina té més impacte positiu, però també escoltant-nos a nosaltres i veient que, quines necessitats tenim i quines disponibilitats, el temps, no?, que ens implica i si podrem sostenir allò. És molt important també saber triar quines opcions podrem sostenir i quines realment ens aporten benestar i quines només ens aporten mal de caps i acaben fent-nos odiar el consum responsable, no?, al final. A part d'aquests quatre passos, nosaltres també parlem de les tres claus del consum conscient. La primera seria consumir menys. Que a mi sempre em diuen que això ho haig de dir amb la boca petita, que no ven gaire, això d'anar dient pel món que hem de consumir menys, però en realitat és la primera clau i és la més important perquè per reduir l'impacte ambiental i l'impacte social negatiu del nostre consum, la manera més efectiva és reduir el consum. Després hi hauria el consumir sense comprar, allò que deia al principi, i que això passa per, doncs, des de llogar, a intercanviar, buscar bancs del temps, xarxes d'intercanvi, accedir a l'ús del trencar la cosa aquesta del satisfer una necessitat implica posseir alguna cosa, sinó pensar accedir a l'ús d'aquell objecte que em pot satisfer aquella necessitat però sense arribar a posseir-lo, no? Trencar amb la cosa de la propietat privada. I la tercera clau del consum conscient és comprar amb criteri, no? A l'hora de fer la nostra decisió de compra, ja, quan ja hem vist que allò no podem deixar de consumir-ho i no ho podem consumir dintre de la nostra comunitat sense accedir a la compra, si hem de comprar, doncs pensem en criteris ecoètics, quin producte comprem, on el comprem i a qui el comprem. I en aquest sentit, després l'Anna, quan parlem de PAM a PAM, ens donarà moltes pistes de a qui podem comprar. Del consum conscient fa força anys ja que se'n parla, però quan vam començar era una cosa bastant minoritària. Opcions, el primer número l'hem publicat el 2002. Opcions és una revista especialitzada en consum conscient, precisament, això no ho he dit, no m'he presentat. Jo vinc d'aquesta cooperativa que publiquem una revista dos cops l'any, ara mateix, i també tenim una web on hi ha moltíssima informació de tot el que hem anat investigant. Una de les opcions va sorgir com un grup de gent que havia vist el potencial del consum com a eina de transformació, va començar a investigar i va veure que hi havia més coses de les que semblaven un inici, no? Que de cada àmbit, si rascaves, hi havia moltes iniciatives per visibilitzar. I llavors el pas natural següent va ser crear un mitjà de comunicació, que va ser la revista, que servia per fer arribar aquesta informació, doncs, al màxim de gent. Ara han passat molts anys ja, això va ser el 2002, ja fa més de 16 anys que publiquem i tenim una web on hi ha tota aquesta informació a l'abast de tothom perquè tenim tots els PDFs des del 2002 penjats allà i també anem publicant articles nous. Quan vam començar, Opcions no és un bolet, no apareix del no res, no? Aquesta concepció del consum com a eina de transformació social sorgeix de la confluència de diferents moviments, no? Per una banda hi ha tot el tema del comerç just, que ja la dècada dels 90 ja comença a agafar molta força. Moltes entitats que treballaven en cooperació al desenvolupament veuen la necessitat de crear segells de comerç just i de sensibilitzar la població d'aquí de la importància de triar aquest tipus de productes per garantir que no estem contribuint al nostre consum a l'explotació de comunitats de països en vies de desenvolupament. Però no només això, també era un moment en què començava a agafar molta força associacions i entitats que monitoritzaven multinacionals i veien quines males pràctiques estaven duent a terme i les denunciaven, feien campanyes de sensibilització, boicots, etc. El 1990, per exemple, comença la campanya Roba Neta a Holanda i en aquell moment va ser important perquè va ser potser el primer moment en què algú va començar a posar a davant l'impacte de tota aquella oferta que començaven a tenir tan àmplia, tan diversa i tan barata, no? I algú es va preocupar de fer-nos veure que hi havia darrere de tot això. També és l'època del moviment d'antiglobalització o alterglobalització, que també posa molt el focus en això, no? La interdependència de com vivim nosaltres i de com s'està vivint en altres llocs del planeta. és l'època de l'expansió de l'agricultura ecològica, comencen a sorgir grups de consum i neix el que és, diguem, l'economia social i solidària de forma articulada, diguem. Evidentment ja hi havia iniciatives, però comença a articular-se. També des del moviment de cooperació al desenvolupament, el moviment ecologista està agafant molta força i també comencen a veure el vincle entre les problemàtiques ambientals que estan denunciant i les pràctiques de consum de la ciutadania. I tot això porta a que aquesta realitat que dèiem que en un principi era minoritària i que opcions tenia feina, no? A buscar a veure quines alternatives hi havia, no? Si vull comprar-me unes sabates diferents, doncs quines opcions hi ha, doncs això ha anat creixent i ara el consum responsable ja no podem dir que sigui una cosa minoritària. El 2015 hi havia 36% de la població de l'estat espanyol, per exemple, que quan se'ls preguntava deien que sí, que ells a l'hora de decidir què consumien tenien en compte criteris ètics i socials i ambientals. O per exemple, hi ha més de 200.000 clients, persones que tenen vincle amb les entitats financeres ètiques, o més de 80.000 contractes d'energia verda a través de cooperatives. Vull dir que ja som uns quants, no?, que consumim així, potser no tots ho fem tot, per sort hi ha molta diversitat, però cada vegada hi ha més massa de gent que està optant per comprometre's amb aquest consum alternatiu. Paral·lelament amb aquesta evolució del que és la realitat del consum responsable, no?, i de qui està duent a terme pràctiques d'aquest tipus de consum, també des d'Opcions hem viscut una evolució del nostre discurs, no?, de la manera com enteníem el consum responsable. Sovint es parla que el consum responsable és l'eina a través de la demanda, o sigui, si canviem la demanda particular aconseguirem que l'oferta del mercat evolucioni cap als nostres valors. I això és una visió que té part de veritat i està passant, això ha passat, no? Però nosaltres hem vist que és una visió molt limitada, perquè si ens conformem amb això, què passa? Doncs que des de les grans multinacionals, des del capitalisme, d'alguna manera el que es fa és que es coapta el discurs crític i es creen rentats de cara, no? I les multinacionals de sempre ara tenen una línia eco, tant des de Zara, té la seva, sense que això tingui realment cap potencial transformador. L'únic que estem canviant és que aquesta empresa contracta una part del cotó bé de la plantació, sense, l'única preocupació és la imatge que poden transformar, però per aquesta empresa el percentatge de producció ecològica és insignificant. I per altra banda també hi ha molt la cosa aquesta de trenquem una mica amb la càrrega a la dimensió personal del consum. Hem vist que si ens quedem tots amb la cosa de transformar el meu consum, això el que pot acabar és amb molta frustració, perquè si només canviem el nostre consum pot passar això, que jo acabi comprant-me les samarretes de l'H&M i que siguin de cotó ecològic, però en realitat no estic canviant res, jo ho percebo i això genera molta frustració. El que hem vist és que perquè el consum realment sigui transformador necessitem vincular-lo, que el nostre consum responsable estigui vinculat a iniciatives col·lectives. En aquest sentit el que diem és que perquè el consum sigui transformador hem de sobrepassar la dimensió personal i crear projectes col·lectius, que el nostre consum se satisfaci a través de la comunitat i que també hi ha d'haver canvis a nivell estatal, o sigui, a nivell d'administració, canvis legislatius, incentivant un tipus de producció, un tipus de consum, penalitzant certes pràctiques productives també, o de consum també. També tot el tema de la compra pública i la contractació pública, que si l'administració introdueix criteris de consum responsable en les seves decisions de compra, l'impacte que tenim ja és tot un altre, a part de que té un valor d'exemplarització, no? Si l'administració opta per això, diguem que pot arrossegar. I després també des de l'administració es poden fer molts plans per sensibilitzar i que cada vegada siguem més gent també els que estem consumint d'aquesta manera. I per acabar una mica dir-vos això, no? que la manera que m'he evolucionat el discurs des d'Opcions és veure que el consum responsable, si és només una cosa aïllada, té un potencial però és molt reduït, i en canvi si l'incardinem dintre una alternativa econòmica completa que afecti la producció, la distribució, les finances i que el consum sigui una de les baules d'aquesta cadena, aleshores sí que el potencial de transformació doncs, es multiplica. I bueno, ja ho deixo aquí i passo la paraula a l'Anna.
Merci, Laia, que has clavat els 12 minuts. Abans que parli l'Anna, comentar que se'ns ha passat, ho hem dit durant la ràdio, en el punt d'informació hem posat així com de consulta diverses revistes d'Opcions dels darrers anys i us poden servir doncs, per coses que ha explicat la Laia, veure o així els vostres propis ulls. I també un llibre que es diu Agroecologia i Consum Responsable, que està allà, també. A veure si teniu ganes de poder. Doncs i l'Anna posarà aquest text també de Paula Pagà. Ens ho deixem xerrar. Hi ha alguna seient lliure, a la sombra, aquí davant?
Hola, sí? Doncs hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos a estar aquí i compartir aquesta estona, que crec que serà molt interessant. Jo reprendré bastants fils que ha anat deixant la Laia, però parlaré d'una eina com bastant concreta, que és el PAMAPAM, la definició, igual que la Laia ha dit, no? Una definició fàcil de consum responsable. La definició fàcil de PAMAPAM és un mapa col·laboratiu d'economia solidària, i ara entendrem una miqueta què és cadascuna d'aquestes paraules, perquè és un mapa, perquè és col·laboratiu, i què és això de l'economia solidària. PAMAPAM neix com una idea, que és una resposta, no? I una mica amb el que explicava la Laia, campanyes com Robaneta, o sigui, moltes campanyes de denúncia que comencen a fer-nos reflexionar de què hi ha darrere de molts dels productes que comprem, doncs molta gent es comença, per una banda, a veure una miqueta què hi ha darrere de les bambalines, de la producció i del consum, i a preguntar jo què puc fer, no? I en aquest jo què puc fer, en el fons el que s'estava demanant és donar-nos una llista d'on està bé comprar i on no. Però aquesta llista ni existeix ni existirà mai perquè no hi ha ningú que pugui, no, fer-la, perquè ni té la suficient informació ni no som ningú, cap organització, per fer una llista d'aquest estil. Però estava allà com aquesta llavor d'aquesta necessitat de detectar punts de consum responsable. Llavors vam pensar que potser una bona idea era crear una plataforma que fos un mapa que ajudés a la ciutadania a detectar aquests punts, però la manera en què apareguessin aquests punts en el mapa fos un procés d'aprenentatge col·lectiu. Llavors, PAMAPAM és un mapa que és alimentat per la pròpia ciutadania. Com fem això? Doncs una mica també amb aquesta idea de cada cop hi ha aquest capitalisme verd, no?, i aquest rentat d'imatge. PAMAPAM el que ha fet és un esforç d'intentar copsar en un qüestionari de 15 criteris quines són aquelles pràctiques que ens garanteixen que una iniciativa és transformadora, que una iniciativa respon a una voluntat de transformació social. Com hem fet això? Doncs hem fet un qüestionari, que són 15 preguntes, que cada pregunta es pot respondre en una gradació de 5, que responen a com funcionem internament, perquè entenem que bona part de la transformació social a l'hora d'entendre l'economia és com democratitzem les activitats econòmiques, de quina manera prenem les decisions, de quina manera tenim en compte la perspectiva de gènere o feminista, de quina manera treballem amb la informació, amb el programari lliure, com compartim, com treballem la manera de finançar-nos. Té tot un bloc de preguntes que responen a quin és l'impacte social d'aquestes iniciatives, com està afectant en l'entorn, quin és el seu arrelament territorial, quina és la seva voluntat de transformació social, quina relació té amb els proveïdors, etc. I una part, que és el tercer bloc, que és l'impacte ambiental, de quina manera minimitza els impactes negatius en el medi ambient i quines apostes hi ha per tenir impactes positius, des de la generació d'energies renovables, a l'agricultura agroecològica. Llavors tot això, tot aquest coneixement l'hem compilat, no?, en un qüestionari que, on el que fem és fem crides a la ciutadania, les formem en economia solidària i és la pròpia ciutadania que va a conèixer cadascuna de les iniciatives i els hi fa aquesta entrevista. Llavors és un procés per al que, quan el punt apareix en el mapa, qualsevol de nosaltres, participem o no PAMAPAM, podem trobar aquestes iniciatives i veure quines bones pràctiques té, o si el resultat de l'entrevista és públic. Llavors tu veus, com que aquí cadascuna som, no?, cadascú té la seva olla, doncs si tu t'importa molt, ets feminista i t'importa molt l'impacte en gènere, doncs miraràs quines d'aquestes iniciatives a l'hora de comprar estan tenint millors pràctiques, no?, en perspectiva feminista. Si tu ets una friqui de la sostenibilitat, doncs buscaràs aquelles que tinguin millors pràctiques, no?, en impacte ambiental, etc. I hi ha el resultat en els 15 criteris. A veure, que ho faig una mica endreçat. Està PAMAPAM tot allò que podem trobar interessant a Vallcarca, Barcelona, Catalunya? No. Per què? Per aquesta metodologia que us estava explicant. Per fer-nos una mica una idea, PAMAPAM neix com un mapa per mostrar iniciatives de consum responsable, i estàvem pensant sobretot en botigues. Quan neix té un èxit inesperat per nosaltres, ens comença a demanar, i a més neix només a Barcelona, que no sigui a Barcelona, que sigui tot Catalunya, i que s'obri a tot el ventall de l'economia solidària. en aquest punt, no? Parlem amb la Xes, la Xes entra en el projecte, llavors actualment a Pam a Pam podem trobar iniciatives on podem consumir directament o algunes no, són de serveis i poden servir de proveïdores per a altres empreses, de qualsevol activitat econòmica. Trobem iniciatives d'arquitectura, trobem iniciatives de logística, trobem iniciatives de criança compartida, trobem iniciatives d'alimentació, de tèxtil, de qualsevol producte o sector econòmic que us podeu imaginar, les estem entrevistant. Poden aparèixer iniciatives de qualsevol tipus, no? Ja no estem només centrades en cooperatives o en associacions, pot haver una SL mentre respongui a bones pràctiques, o sigui, el filtre és que tinguin pràctiques transformadores en organització interna, en impacte social o en impacte ambiental. Per tant, la idea és que sigui una garantia per qualsevol persona que consulti el mapa, que aquell punt que apareix en el mapa és transformador. I han anat apareixent resultats que no esperàvem a l'hora de fer el mapa, com que és un mapa que està contribuint a la creació de mercat social. Què és això de mercat social? Quan la Laia deia el consum ha de ser quelcom col·lectiu i interconnectat, no? amb d'altres propostes transformadores i col·lectives, en tot el que estem parlant és el paradigma de l'economia solidària, on un dels objectius és mostrar que actualment existeixen centenars, milers d'iniciatives que estan responent a una lògica de solucionar necessitats a través d'un objectiu de transformació social. I trobem iniciatives tant en l'àmbit de la producció com parlant de mercats socials. Trobem alternatives en totes les baules de l'activitat econòmica. Trobem alternatives que estan produint. Allò que produïm ho hem de comercialitzar. Trobem alternatives, no, en el món de la comercialització justa, que pretén que no perdi ni qui produeix i que no perdi qui consumeix, que s'estableixin diàlegs, no, i polítiques de corresponsabilitat on totes les parts puguin sortir guanyant. Està la part del consum i amb tots els passos que s'està explicant la Laia. I tant per produir com per comercialitzar com per consumir necessitem diners, i aquí apareix la baula del finançament, on hi ha totes les alternatives de finances ètiques que ens estan garantint que persones consumidores responsables puguin estalviar i es puguin finançar projectes d'economia solidària. Demostrar que totes aquestes baules existeixen alternatives i nosaltres com a ciutadanes o l'administració pública en pot ser un actor participant és la construcció de mercat social. Per tant, poder posar en un mapa totes aquestes alternatives que estan demostrant que a Catalunya estem treballant per aquesta altra manera d'entendre i de fer economia, també respon amb un objectiu més col·lectiu de no només que hi hagi persones que puguin conèixer iniciatives o trobar-les en el mapa, sinó mostrar que aquesta realitat, no, transformadora existeix. I per donar una mica així com grans xifres, perquè ens fem una mica una idea, estem parlant de que a Barcelona hi ha al voltant d'unes 5.000 iniciatives que estan treballant dintre de l'economia solidària, i a nivell català unes 17.000. I a Pam a Pam no arribem a les 1.000, per veure, no, tota la feina que tenim per endavant. I per acabar i passar-li la pilota al Joan, explicar-vos que si entreu en el mapa, que és pamapam.org, baixaré alguns críptics perquè ho vulgui consultar, veureu que a Vallcarca hi ha poquetes coses, n'hi ha alguna, hi ha alguna cooperativa d'arquitectura, hi ha algun grup de consum agroecològic, però jo tinc moltes ganes de sentir el Joan perquè ens explicarà què passava a Vallcarca ara i què passa ara, no? Però hi ha bastantes cosetes interessants que mapar, llavors la nostra idea és en els propers mesos poder mapar algunes de les iniciatives que teniu aquí en el barri. I convidar-vos que si algú té interès en conèixer-les amb més profunditat, que cada vegada que anem a fer una entrevista doncs us puguem fer una crida i que qui vulgui doncs ens pugui acompanyar i veure una miqueta com estan funcionant, doncs em doneu el vostre correu i que pugueu conèixer amb una mica més de profunditat doncs què està passant aquí a Vallcarca, que de ben segur és ben interessant.
Vale, moltes gràcies, Anna, i com deies, aterrissem després de la foto que heu fet, les explicacions molt pertinents que heu fet, opcions i pam a pam, a la casa de Vallcarca. El lloc que deia l'Anna, on deixem informació i on hi ha la revista d'opcions i on sobretot podeu gestionar també les recompenses, el punt d'informació que està al costat de la taula de so. Això no es veu molt, la taula de bar i la taula de so. Doncs moltes gràcies per convidar-nos a en aquest debat i sobretot doncs, sembla molt interessant a poder reconstruir aquest barri, que és una mica la feina que estem portant diversos col·lectius a través d'aquests criteris, no? que treballeu amb el mapa i amb la línia del consum conscient. Llavors, sí que és veritat que encara són poques entitats les que potser estan mapejades. Jo tenia constància d'això, que la cooperativa d'arquitectes Volta, el grup de consum i segurament la mateixa associació que organitza aquest Fem Mercat des de l'any passat, doncs potser és una altra associació que podria entrar en aquest mapa i les que s'hi vulguin afegir, perquè són bastantes les que compartim aquests criteris. Llavors, em sembla molt interessant la idea que és una resposta, no? Transformació social és una resposta i en el nostre cas segur que té molt a veure amb aquesta reconstrucció del barri i amb fer front a el que ha estat una afectació urbanística que ens ha afectat també i molt a nivell de comerç, en el sentit que aquí, o sigui, sobretot als anys 2008-2009, bona part del paisatge d'aquest nucli antic doncs va anar a terra. La prova és el que tenim darrere, de fet, que és un dels carrers més afectats, juntament amb el carrer Farigola, que és la franja lateral aquella d'allà. I sobretot això, que en aquests anys doncs, van derruir moltes cases afectades, ja estaven afectades des de 2002, però diguéssim que hi va haver com una acceleració de la destrucció del barri en aquests anys i amb tot el que representa també de la destrucció de comerç de proximitat amb plantes baixes, que gairebé tots els locals en planta baixa eren comerços. Llavors, el tema és que o sigui, hi ha entitats que ens hem dedicat una mica a fer la reconstrucció històrica de tot això, a documentar-ho, i entre elles doncs, l'Observador i també hi ha el Centre d'Estudis del Coll Vallcarca que ens han ajudat molt en aquest aspecte, de documents que ja teníem prèviament treballats, però nosaltres potser ho hem obert més al veïnat, en el sentit de fer aquesta memòria més col·lectivament, no? Llavors, més que res, o sigui, ser conscient d'això, no? que el que abans tothom teníem clar que eren comerços de referència aquí al barri, doncs van anar caient a poc a poc. Tenim un document que us passarem perquè veieu de fins a 79 comerços que hi havia en aquest tros de nucli antic que li diem, no? Fins a la part mitjana de Farigola, diguéssim, el carrer Farigola, i aquí podeu anar veient, doncs, això, estan com numerats tots els comerços que hi havia i que donen a entendre, doncs com s'han anat abandonant locals o perdent, doncs, això, històries de comerç tradicional que funcionaven, més en el cas d'aquest barri que tenia una certa centralitat, és a dir, venien veïns de Horta o de Sant Genís dels Agudells, d'aquí de la zona més de Montbau, que potser estava més perduda en aquests temes de comerç, i ara és al revés. Ara tota la gent d'aquesta banda del nucli antic més aviat va pujar a comprar en botigues normals a l'eix de la punta argentina o ja més cap a baix a l'ESEP, cap al coll, diguéssim que ho tenen bastant millor, però bueno, tot el que és aquest comerç de proximitat, que sigui conscient o no, doncs també el necessitem, no? A vegades, doncs és més complicat. Llavors, bueno, més que res, que amb documents com aquests ens ajuden a recuperar doncs, també part de la identitat, no? Que no volem perdre, bàsicament, i que a través de la reconstrucció històrica, de memòria col·lectiva, amb documents que també ens fan arribar doncs, als veïns i que intentem exposar de tant en tant, com el cas d'aquest carrito que traiem sempre que podem en el mercat o a través de la nostra web, l'Observatori, que ens dediquem com a arxivar més documents i donar l'opció que la gent doncs, s'ho miri més pel seu compte, doncs també, no?
I tot plegat ho veiem com una oportunitat per fer memòria, però també per fer denúncia, perquè al final hem estat injustament tractats urbanísticament però també socialment, i llavors és una peça més, són documents que posem al servei d'aquesta lluita veïnal que portem, que ens explicarà més l'Aran, però que va en la línia de reconstruir el barri en el sentit més ecològic també que puguem, i de tenir molt present com era el barri abans i com el podem reconstruir, però tenint en compte d'on venim, no? No sé, potser després puc afegir més coses, però de moment no.
Hola, jo soc l'Aran. Estic participant aquí en una de les parades de productores. Tenim una verdureria al barri de Gràcia i entenem el comerç de proximitat com una forma d'estructurar i de tenir un comerç de qualitat i de proximitat alhora. I participem del Fem Mercat perquè creiem que és una iniciativa a tenir molt en compte, perquè, com us ha explicat el Joan Vallcarca, la part del nucli antic és el que veieu, no? Solars i cap comerç de proximitat, i en aquest sentit enteníem que la iniciativa del Fem Mercat venia a cobrir a poc aquest espai que fa falta en el barri, no? De comerç de qualitat i alhora de punt de venda on donar sortida als productors i productores del Baix Llobregat, que al final en el delta del Llobregat hi ha un munt de productors i productores que conreen producte de qualitat i de temporada i que a vegades és difícil tenir-hi accés, i enteníem que el Fem Mercat és una manera de donar sortida a aquests productes. I llavors nosaltres, bueno, entenem que el comerç de proximitat i el consum conscient a Vallcarca passa per dues fases: una que vindrà de la mà de la reconstrucció urbanística, on s'obriran comerços i on caldrà que el veïnat organitzat reivindiqui un model de consum ètic i responsable amb producte ecològic de proximitat, de qualitat, de productores locals i tal. I després una altra fase, que és la que ja existeix ara, que d'alguna manera s'ha de ficar un pedaç fins que aquesta reconstrucció no arribi, perquè pot ser que ens plantem en 3 o 4 anys fins que el barri no estigui reconstruït en la seva totalitat. Llavors, per una banda, entenem que el Fem Mercat ha sigut la llavor perquè es portin a terme altres iniciatives que han sortit també arrel del Fem Mercat, com és la creació d'un mercat de pagès aquí a Vallcarca, que tingui més periodicitat que el Fem Mercat, i en aquest sentit, dins de la subvenció que dona l'Ajuntament d'Impulsem el que fas, s'ha presentat un projecte per organitzar un mercat de pagès com el que esteu veient aquí, però amb una periodicitat quinzenal. Els primers 6 mesos quinzenals i els segons 6 mesos setmanal, intentant ser realment una alternativa de consum estable per al veïnat d'aquesta zona, perquè té raó el Joan quan diu que si vius aquí te n'has d'anar o bé al Consum i al Condis de plaça Lesseps, o bé has de pujar aquí a l'avinguda República Argentina. Llavors entenem que aquí existeix un buit que cal que a l'hora d'omplir-lo ho fem sense cadenes de grans supermercats, amb producte local de temporada i a poder ser de producció ecològica o agroecològica. Llavors entenem que aquest espai existeix i que si no l'omplim nosaltres des del barri vindran cadenes de supermercats a omplir-lo. Llavors pensem que és una oportunitat que no hem de deixar perdre, que després del desastre que ha suposat el pla urbanístic, ara tenim l'oportunitat de donar-li la volta i de canviar la situació i entomar-la per part dels veïns i les veïnes, i una mica aquesta és l'intenció. Llavors, des de la gent que, per exemple, que vivim aquí a Vallcarca i que pensem que en el futur ens agradaria obrir comerços sota aquests criteris, amb organitzacions internes basades en l'economia social i solidària, estem intentant organitzar-nos per poder fer pressió de cara a l'Ajuntament i poder influir en marcar uns paràmetres que marquin quin ha de ser el comerç que s'ha d'instal·lar a Vallcarca quan el barri sigui reconstruït. Perquè entenem que si no ho fem des d'ara i els locals es posen a la venda a través del mercat, perdrem l'oportunitat. Llavors, es tracta d'organitzar-nos, crear xarxa i poder influir en les decisions que prengui l'Ajuntament a l'hora de quins són els criteris que han de complir els comerços que vinguin aquí a Vallcarca. I d'aquesta manera, si som capaces de fer pressió, doncs on ens en sortirem i no tindrem cadenes de grans supermercats que en realitat ja existeixin i que necessitem un altre model de consum. I en aquest sentit pensem que enllaçant això amb aquesta proposta del mercat de pagès, creiem que si fem aquesta tasca de conscienciació, si el mercat de pagès és una primera iniciativa, com ha sigut el Fem Mercat fins ara, de crear aquesta consciència a l'hora de consumir, pensem que això no tindrà volta enrere i que revertirà en el model de comerç que es creï en el barri reconstruït de Vallcarca. Una mica aquesta és la idea.
A nivell de les propostes veïnals que hem anat treballant de cara a la reconstrucció, que ens han servit per discutir-nos obertament amb els polítics de quin model volem i tot, nosaltres preveiem doncs, tot afavorir tot aquest comerç de proximitat i sobretot doncs, que la nova construcció prevegui aquests usos i això es tradueix en reserves d'espai adients per poder seguir muntant aquests mercats o que els edificis que s'hagin de construir doncs, preveguin també doncs, això, espais d'ús comunitari o que afavoreixin també una economia productiva, és a dir, que gent pugui viure i treballar alhora a casa i altres tipus de mecanismes que ja que s'han de fer de nou, pues que es tinguin presents.
Sí. I a part de l'incís aquest, de posar l'incís en el model de consum conscient, també entenem que les empreses siguin cooperatives també ha de ser un criteri que estigui en valor a l'hora d'atorgar aquests nous locals, perquè entenem que és la forma més adient d'organitzar-se i més justa pels propis treballadors i treballadores. Llavors volem que aquest també sigui un criteri que estigui present a l'hora de marcar els criteris.
Vale, moltes gràcies. Recordar que just abans hem estat fent una miqueta a la ràdio i de fet un company del barri, no? Josep Maria de l'Antic Fort de Vallcarca, l'Antic Fort de Vallcarca, que és una associació cultural que està situada a un antic fort que tenia el barri, ens explicava també una mica fins i tot en aquesta mateixa plaça on estem ara, que això abans no era una plaça, que eren carrers, i quin tipus de comerços hi havia, el forn, hi havia uns quants bars, com el que teníem ara darrere, i evidentment la fusteria, que ara és un centre social, que ens està ajudant també a la logística. És a dir que això també, bueno, igual que aquesta xerrada que estem fent ara, s'estan registrant, com si hi ha gent que ens esteu escoltant en diferit, pues que la idea també és això, difondre una miqueta tot això, ja no només el propi dia de Fem Mercat. A part, recordem que això ho hem pogut fer gràcies a través de l'equip de sol, la gent que ha pujat a la Riera i que ha vist que Sound Vallcarca, altres exemples de pràctiques reals avui en dia, d'economia social o com ho vol dir, o de senzillament autoorganització, però que són realitats també econòmiques aquí a Vallcarca. Potser l'opendent ara és el comerç. Dir que hi ha un micro aquí perquè la gent faci preguntes, perquè encara fins que arribi la batucada segur que tenim 10 minutets llargs i ens animem a aprofitar que tenim aquí. I especialment l'Anna i la Laia, que han vingut de fora, no sé si de molt lluny, però aprofitem-les, si us sembla. També si ja es volen afegir coses, després ja ha escoltat el Joan i la...
Bones. Bueno, estic molt d'acord amb el que deia l'Aran, de que no hem d'esperar que la nova part aquesta de darrere d'aquí, la nova construcció, s'hi posin ja els grans propietaris, els supermercats, etc, i que hem de ser el veïnat que s'hi posi, perquè si no sempre estarem visquent una mica la derrota, no? De dir, han sigut ells, doncs fem sindicalisme perquè tinguin millors condicions dels treballadors, no? Però mai serem que agafem la batuta. I en el mateix sentit, volia fer una pregunta una mica d'advocat del diable, de com si tot aquest comerç i tot aquest consum que esteu proposant pot tenir realment un abast ampli de clientela, diguem-ne. Perquè, bueno, a mi sempre m'ha de la sensació que aquestes propostes alternatives tenen uns clients com molt concrets, no? Que són els clients que ja són conscients, no? Que ja coneixen les propostes, que són feministes, que són d'esquerres, però la majoria de gent que mira Sexta i apoya la selecció espanyola no ho fa. Però això no treu que no siguin treballadores, que tinguin els mateixos problemes que nosaltres. i em pregunto com es pot, o sigui, com es pot fer que aquest, aquest comerç, amb totes aquestes propostes que es recolzo totalment, arribin a tota aquesta gent, fent a la vegada que qui treballi aquest comerç pugui viure d'això en unes condicions dignes i que no hagi de ser ultracompetitiu amb la resta de cadenes, com per exemple uns supermercats. Aquesta és la pregunta aquesta.
Doncs això de l'àmbit d'abast, no? a quin tipus de persones hem d'apel·lar amb les nostres propostes de consum alternatiu, això és un debat, no? I per exemple, aquí a Catalunya s'ha posat molt per uns grups de consum que sí que et donen accés a uns béns, a uns aliments ecològics, però a canvi, a un preu relativament més econòmic, però a canvi d'una implicació i un compromís molt important i molt difícil de sostenir per la majoria de la gent. I ara, per exemple, s'està parlant d'altres models, no? Com els supermercats cooperatius, no sé si n'heu sentit a parlar, però està despertant molt internet i aquesta, no? De crear supermercats cooperatius amb una base social molt àmplia i que, per tant, el compromís de cada soci canviï molt, vull dir, no sigui haver d'anar a fer cistelles cada 15 dies, no? Sinó poder haver de treballar dues o tres hores al mes a canvi de tenir accés a aquests productes. I sí, és un dels temes, però també et diria que cada vegada les propostes de l'economia solidària estan arribant a més gent. Abans, crec que ho he comentat, Som Energia té gairebé 80.000 contractes, ja, només una cooperativa. I per què? Doncs perquè també hi ha molta gent que hi arriba no des del compromís per la sostenibilitat o l'energia verda o perquè valora els principis cooperatius, sinó perquè valora que hi troba una alternativa als oligopolis d'empreses que tots sabem que estan fent pràctiques en contra dels nostres interessos, no? Econòmics, ja, o sigui, gent, o sigui, tema estafes, tema males pràctiques comercials, i són aquestes cooperatives així grans són exemple de que cada vegada hi ha més gent que té interès en anar una mica més enllà. No sé si l'Anna vol.
I de fet, ahir va venir, jo no visc a Barcelona, ahir vam passar un documental i va venir el Pàmies, i ell, per exemple, s'alegrava, deia, ostres, que Nestlé, Inditex, H&M, o sigui que totes les grans empreses estiguin traient línies de producte ecològic, ens està donant informació de que cada cop, no, hi ha un volum de ciutadania que no té per què estar polititzada, no té per què estar polititzada, que té interès en aquest tipus d'oferta. A mi no m'alegra tant, a mi em fa bastanta por, no, perquè la història ens ha demostrat que el capitalisme és hiperadaptable, no, i bueno, crec que hem d'estar atentes a aquestes coses, però sí que respon una mica a la pregunta de cada cop hi ha més gent que no som les de sempre que estem al grup de consum, no, en 50.000 llocs, que és potencial clientel, i de fet, quan us deia que pam a pam apareix qualsevol tipus d'iniciativa, és apareixen moltes botigues de proximitat que estan oferint un producte ecològic, que potser no estan fent una aposta transformadora a nivell intern, però sí que tenen un impacte ambiental positiu, no? I cada cop n'hi ha més, per tant vol dir que estan sent viables, per tant aquesta part a mi no crec que hi ha públic esperant, i si aquí a més no hi ha aquest tipus de comerç, segurament serà viable.
Dic el que comentava i preguntava l'Aitor, enllaça molt també amb la xerrada que vam fer en la darrera edició, que vam posar per títol Gentrificació Verda, que tot i que es va centrar molt també en el tema urbanístic, vam també abordar-ho des de la por o autocrítica que podíem fer, com fer el mercat, amb la lògica de també som molt conscients del perill com gentrificador o de, no sé com dir-ho, hipsterià, si volem així simplificar, que pot tenir una iniciativa com aquesta. Llavors, com que som conscients d'ello i veiem com s'està donant mercats d'aquest tipus, no tots, no, però en altres barris de la ciutat, pues, també volíem, pues, això, fer autocrítica, debat sobre ello. En aquell moment també vam parlar potser a nivell més d'unificació urbanística del barri, però va molt lligat a pràctiques de consum. Llavors, en aquest sentit, sabem que ara tenim reptes i és una oportunitat. En el punt d'informació, igual que hi ha les opcions i tal, hi ha també, per exemple, les revistes de la FAB que van fer sobre els barris de la ciutat, que fan, i en aquest exemplar és el de Gràcia, i surten indicadors socioeconòmics que demostren que encara avui, pues, hi ha diferències, no, entre certes dades entre la vila de Gràcia i Coll i Vallcarca, especialment, i que ens demostren que encara hi ha una població, no, popular aquí al barri de Vallcarca, a la qual, i al Coll, hem de tenir present a l'hora de plantejar aquestes alternatives. En aquest sentit, jo crec que el que ha explicat l'Aran, l'aposta pel mercat que com a algo estable, ja no com a algo trimestral, com a fer mercat i activitats, i és algo que és molt visible i igual, però potser no és una realitat quotidiana, doncs serà una prova, no? Una mica que ja veig l'Aran com pot ser una prova, no? De put a flux per veure fins quin punt això pues, per mi ho fa, sobretot, jo crec que sense que pugui ser accessible a totes les butxaques. I això, jo crec que aquí tenim pràctiques del dia a dia, a Vallcar, que potser molt petites, però que ens demostren que sí, que no cal muntar un bar o un garito que vulguem que sigui social o clics culturals, no cal que es creixin les parades. Després cal treballar temes de precarietat o tal, qüestions d'autoexplotació, que això és un altre debat, però bueno. Això està sobre la taula. I que vas gana fer mercat i intentem buscar més. Sobretot l'espai de xerrada, plantejar aquestes dubtes i aquests reptes perquè som conscients de que som una gent que pot quedar tanta valència a una banda. Sí, sí. No sé si l'Aran de Mariano, que penses que està...
O sigui, jo una mica amb el que tu deies, Aitor, jo ho enllaço més amb que a vegades el consum de productes ecològics és elitista, perquè aquesta és una realitat. Jo crec que cal abordar-ho des de dos aspectes, no? De veure... És elitista respecte a què? Perquè al igual sortir de copes i la gent paga 7 euros pels cubates li sembla normal, però després pagar 2,5 euros pels préssecs no. Llavors aquí hem de fer pedagogia també d'un a què decideix destinar els diners i en què se'ls vol gastar i sobretot tornar a fer el còmput de la pagesia si s'està guanyant la vida dignament o no. I tenir-ho en compte també a l'hora d'avaluar el preu final dels productes. I després, també des de la vessant dels productors hi ha una altra manera d'abordar-ho, que és que el segell ecològic marca moltes garanties però també col·loca preus prohibitius a les coses moltes vegades. Llavors hem de trobar una tercera via perquè el fet de cultivar bé no estigui penalitzat. Perquè després, sí, per ser ecològic has de complir molts criteris i el segell has de ser molt estricte, però en canvi per ser convencional pots fer barbaritats i ningú fiscalitza el que fas o com cultives. Llavors aquí hem de trobar una tercera via, que jo crec que en la producció agroecològica està al camí, perquè per exemple nosaltres des de les fresques, per aconseguir superar aquest input de que les coses ecològiques siguin cares, hem trobat aquesta fórmula en el circuit curt i en la relació basada en la confiança on jo cultivo i tu consumeixes per poder-nos estalviar el segell i poder fer baixar el preu de les coses, perquè si no entrem en una contradicció constant d'haver de cultivar i oferir bons productes però només que siguin accessibles a butxaques molt determinades. Llavors hem de treballar, no?, des de tots els àmbits, des del consum i des de la producció, per trobar altres vies per superar aquestes dificultats.
Jo tenia una pregunta per vallcarquins i vallcarquines, que en aquest treball tan interessant que esteu fent de reconstrucció del barri, de buscar paràmetres, de quins comerços, no?, voleu que s'estableixin, etc. Preguntar-vos si hi ha gent en aquí al barri que tingui ganes de tirar endavant alguns d'aquests comerços, perquè com a pressió de cara a l'administració crec que dona molta més potència, no?, a nivell de desenvolupament local, de creació d'ocupació, etc. I si teniu aquest caldo de cultiu, de moment és propositiu a nivell urbanístic, no?, i de model de comerç que voleu que hi hagi, o hi ha aquesta altra pota?
Sí, hi ha l'altra pota, eh? O sigui, l'objectiu és fer lobby, eh? Fer lobby. És, de moment, hi ha la intenció de crear un restaurant, hi ha la intenció de crear un obrador de productes culinaris i hi ha una verduleria. I llavors, des d'aquestes llavors, no?, com si diguéssim, crec que podem generar més adhesions. perquè en realitat ja encara que hi ha molta gent que està tirant endavant processos, bueno, projectes d'autoocupació i que estan funcionant i que poden créixer, expandir-se o no, o sí. Sí, això és que entenem que constituir-nos com a lobby és imprescindible, o sigui, però lobby totalment enxarxat amb el teixit veïnal, eh? O sigui que les reivindicacions són tramades des dels dos anys.
Som barri. Som barri. Som lobby.
Molt bé, no sé si algú té ganes de dir o preguntar alguna cosa més. Si no, bé, dir-vos això, que això s'ha registrat, vull dir que la gràcia també és que circuli després, ho farà, esperem, algunes ràdios lliures, i res, pues, que encara queda una estoneta fent mercat, ara baixava la batucada i el concert, i com hem dit, els passant quan fèiem així una mica ràdio animada aquí amb l'Iro, que també recordar que, a part del que veieu visible, les activitats, que ens han explicat gent que ha passat per la ràdio, on sorgeixen i són iniciatives que encaixen molt amb el que explicava l'Anna, o evidentment les productores, com el cas de les Més Fresques, amb l'Aran, que diguem, la producció de coses que hi ha darrere del supermercat en el curro previ, en la mesura possible també s'han intentat fer aquesta lògica. Doncs aquesta recuperació, o la, potser no sempre escriptor sense economia social i solidària, però bueno, de mogudes i gent dels barris d'aquí que estan fent, s'estan fent coses, no? Més o menys informals, però bueno, doncs, a nivell de serigrafia, de les companyes Volta, els arquitectes, doncs, amb les cúpules que han acollit espais, desgraciadament aquesta tercera edició que hem tingut una incidència per si les dues, etc. Llavors també aquí presenta això que podem fer. Ja està, moltes gràcies i una altra part.
Hey, 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 hey